Ràdio Estel. Són les 9 de la nit.
El 9 de novembre, vine a l'espectacle Vins Negres Penedès, al claustre dels Trinitaris de Vilafranca del Penedès. La dansa, la música i la gastronomia maridaran amb els vins negres d'alta gamma. Informa-te'n a dopenedès.cat.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barça-Salgiris a Kaunas busca la sisena victòria de la temporada a Europa, que el deixaria en el lloc capdavanter de la classificació, empatat amb Xesca, també amb Milà, que ahir guanyaven els seus partits. De fet, el partit dels de Pesic, el dia del retorn de Pau Ribas, començava a les 7, és a dir, que en aquests moments és probable que el partit estigui a la seva recta final, si no és que ja ha finalitzat. Qui ha sumat la primera victòria fora a Europa és el Real Madrid. Els de Lasso ahir, a la vista de l'Estrella Roja de Belgrat, guanyaven i sumaven la primera victòria a domicili, quarta en el còmput global després de tres derrotes consecutives. I aquí, si li resisteix la victòria fora a Europa, és l'Uni Girona. Després de perdre a la pista del Fenerbahçe i a la pista de l'Asvel, ahir l'equip gironí es quedava a les portes de la victòria, 71-69 a Polònia. Eric Suris.
Hem estat molt a prop, però bé, ens hem quedat a les portes, no?, davant d'un equip molt incòmode, i nosaltres seguir treballant, seguirem amb la il·lusió i el somni de poder guanyar algun partit fora de casa, que evidentment és una dada estadística pendent pel club.
Doncs ahir, en un final a cara o creu, l'Uni Girona a remolc durant tot el partit es va quedar amb la mel als llavis. Això sí, sembla que la primera victòria gironina fora de casa de l'Eurolliga cada cop està més a prop. Comencem aquí la gravació del bàsquet al dia d'avui divendres, 8 de novembre 2019, amb el José Matos, és el control, Xavi Pagant, a la producció.
Bona nit, companys.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs la jornada europea a l'Eurolliga d'aquesta setmana es deixava ahir tots aquests resultats. Zenit 73, Khimki 87, Olympiakos 67, Anadolu Efes 86, Maccabi 104, Alba de Berlín 78, Milà 81, Baskonia 74 i l'Estrella Roja 60, Real Madrid 75. La victòria dels blancs, la primera fora de casa després de tres derrotes consecutivas de visitantes. Aquesta era la lectura que en feia Pablo Lasso.
Es que es muy difícil ganar en la Liga fuera de casa. Tienes que jugar bien, tienes que estar muy concentrado. Creo que hoy hemos hecho un partido bastante serio. No hemos jugado un gran partido, pero hemos sido capaces de estar todo el rato concentrado. Hemos tenido mal momento en el tercer cuarto también por el acierto de ellos, pero a pesar de eso hemos sabido sobreponernos. Y creo que nuestro mejor cuarto ha sido el último, pero también el trabajo de desgaste que hemos hecho en los anteriores minutos ha hecho que al final ganáramos un partido por 15 puntos. Bueno, si te quedas con los 15 puntos, dices, bueno, hemos sido dominantes. No, hemos tenido que trabajar mucho, pero estoy muy contento por la victoria. Cuando estás ganando parece que todo va bien, cuando pierdes parece que todo va mal. Yo no suelo ver las cosas así. Yo creo que todavía nos queda muchísimo margen de mejora. Tengo jugadores en diferentes situaciones, creo que tenemos que seguir trabajando juntos, pero obviamente ganando todo es más fácil y se ve de mejor manera, con lo cual contento por la victoria, contento por el trabajo y rápidamente intentar desconectar y pensar en el partido del domingo.
El màxim autor dels blancs ahir, Sergi Llull, amb 16 punts, deia això el menorquí a Real Madrid Televisió.
Creo que se consigue con un gran trabajo de todo el equipo, ¿no? Sabemos que no iba a ser fácil, tienen una afición espectacular y si te relajas un segundo, pues te remontan, pero creo que hemos sabido aguantar sus buenos momentos y jugar como un equipo al final para poder ganar.
¿Qué ha sido lo más importante en el último cuarto por cómo se ha desarrollado el partido?
Bueno, yo creo que el acierto nuestro, ¿no? Creo que en un ataque hemos movido muy bien el balón, hemos encontrado buenos tiros y los hemos metido. Tanto Rudy como Fabián han estado muy acertados y en defensa creo que también hemos estado muy bien.
Ya no solo por este partido, sino por lo que venimos, por lo de detrás. ¿En qué dinámica dirías que está el equipo después de ganar en casa, después de ganar también en Vitoria ese partido?
Bien, yo creo que el equipo está bien. Creo que lo más importante es que estamos entrenando muy bien, en una muy buena línea de trabajo y luego en los partidos eso se tiene que haber reflejado al final, ¿no? Creo que era importante ganar el primer partido fuera de casa en Euroliga para cortar un poco esa mala racha que llevamos sobre todo fuera y ahora hay que intentar pues, que siga la racha y ganar el domingo en Unicaja.
I Tavares, ahir 11 punts, 9 rebots, 5 taps pel de Cap Verd.
Se consigue estar concentrado y con la energía que hemos puesto. Creo que eso nos viene muy bien porque casi todos los partidos que jugamos fuera han sido muy difíciles y este también, pero en este ha sido diferente porque hemos mantenido la energía desde el principio hasta el final.
Hemos visto tu versión más taponadora aquí en Serbia, aquí en Belgrado. Tienes tu récord personal con 5 tapones esta noche. ¿Cómo te encuentras tú?
5 solo.
Bueno, me encuentro... En la Euroliga.
Ah, bueno, en la Euroliga creo que haya hecho 5 año pasado, creo, pero... Bueno, hay que seguir así, es importante que ayude al equipo y hacer mi trabajo en la defensa, que es lo más importante y creo que tengo que seguir mejorando y seguir ayudando.
Por cómo se ha desarrollado el equipo, ¿qué plus habéis tenido que dar en el último cuarto?
Bueno, el plus es el plus de concentración, el plus de saber que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, estar listo para las adversidades que nos han puesto al final y creo que hemos estado concentrados y eso nos ha ayudado.
Doncs la victòria del Madrid ahir a Belgrat, la quarta pels blancs, la primera fora, invictes a casa, a menys d'una setmana del duel Madrid-Barça, de la 8ª jornada europea el proper dijous a les 9 de la nit al Within Center de Madrid. Uns i altres, Madrid-Barça, es veuran les cares. Però la 7ª jornada de l'Euroliga finalitza avui divendres amb tots aquests partits. Fenerbahçe-Bayern, Alguiris-Barça, Panathinaikos, València-Bàsquet, Asbel-Cesca. El partit del Barça començava a les 7 de la tarda, ho feia més tard de la gravació del Bàsquet al dia d'avui divendres. I qui també jugava ahir era l'Espart City Telefonic Girona, després de perdre la pista del Fenerbahçe i de l'Asbel i sumant la primera victòria a casa contra el Sofron. Les jugadores d'Eric Suris buscaven ahir la segona victòria, primera fora de casa a la pista del Godina polonès, que fins ara no coneixia la victòria. L'Uni, malgrat anar a remolc durant tot el partit, arribaria al final amb totes les opcions de victòria, però en un cara o creu l'equip gironí es quedaria, doncs això, a les portes de la victòria per 71-69. Això deia Eric Suris.
Un partit molt, molt igualat, el que ells sempre han dut la iniciativa en el marcador. Ens ha costat fer-nos amb el ritme del joc, com és evident que a nosaltres ens agrada. I ha sigut un partit, com ja sabíem, molt físic, no? Un partit molt físic on els hi han permès molts contactes. En certs moments buscàvem avantatges interiors que podien tenir en alguna situació, però els hi permetien molt allà dintre i llavors això ens ha costat a nosaltres revertir-ho i trobar una mica d'avantatge cap a fora, no?
I malgrat la derrota, Suris es quedava també amb la reacció de l'equip en l'últim quart, amb un 13-20 de parcial.
En el quart període, per fi, jo crec que hem guanyat el rebot. Durant el partit no hem tingut el rebot, ens ha costat moltíssim i és clar, davant d'aquesta situació elles tenien sempre segones opcions i nosaltres no només no en teníem, sinó que no podíem córrer ni jugar en transició, no? Llavors al quart període hem provat d'arriscar una mica més, hem provat de jugar una mica més ràpid i de forçar una mica més la màquina del partit, diguéssim, i ens ha sortit bé, no? Ens ha sortit bé, però bé, al final hem arribat a un final de cara o creu, ja se sap que per això costa tant guanyar fora de casa a Europa, si no, no costaria, doncs que hem arribat a un final de cara o creu, que bueno, han passat algunes coses una mica estranyes i està clar que davant de coses estranyes sempre és difícil guanyar i aquí en aquest sentit, doncs bé, al final doncs, hi ha hagut un 2-1 a favor d'elles, més una falta molt dubtosa de Laia i l'última bola nostra, que no només abans no hi ha hagut res en rebot, sinó que a Magali tampoc li han penalitzat.
Doncs amb la derrota d'ahir, l'Uni es queda últim del seu grup B amb una victòria, 3 derrotes, a una victòria però del quart, a una victòria del Tai, la millor ahir, l'ONU amb 20 punts, 5 rebots i 7 de valoració. Bé calent, però, del conjunt polonès, MVP amb 18 punts, 5 rebots, 24 de valoració. Deixem Europa i anem amb la vuitena jornada de la Lliga Endesa.
A Radio Estel.
Salen, te hacen un crujido en dos minutos y te envían a Salamanca a estudiar, que decía Manuel Comas.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs una bullida jornada de la Lliga Endesa que es començarà a disputar demà dissabte i el primer enfrontament a les 6 de la tarda serà un Montequit Fuenlabrada Baxi Manresa. L'equip del Bages busca la tercera victòria, seria la primera fora de casa i a la pista d'un rival directe. Així ho veu Pedro Martínez.
Tenim que anar amb bona mentalitat, evidentment. Aquests problemes físics que arrosseguem condicionaran, segur. Ells també tenen algun problema físic, per tant, això espero que no sigui decisiu per nosaltres. I hem d'anar, doncs, sapiguem que el Fuenlabrada és un equip fort a casa seva, això ho sap tothom. Quan has viatjat allà, quan has jugat allà, ja saps que és una pista bona per l'ambient que es crea, però especialment per l'equip local. I tant de bo que puguem competir i ja està, però no perquè sigui el Fuenlabrada, no, això es té que donar igual, no? O sigui, ara tenim dos partits fora seguits, el del Fuenlabrada i a Israel, i són dues bones oportunitats, són les que tenim davant i no hem de pensar més enllà ni tampoc pensar en el passat, no? O sigui, a fer les coses bé i a lluitar per ser primer competitius i després per guanyar.
Per demà el Baxi Manresa seguirà tenint la baixa de Pere Tomàs. Kravis i Ferrari tocats viatgen amb l'equip i s'espera que demà puguin jugar i donar un cop de mà. També demà dissabte tenim un Tenerife-Burgos, Bilbao Herbalife Gran Canaria, 8:45. Per diumenge, 12:45, Obradoiro-Baskonia, amb el debut de l'Eix Font en el conjunt gallec. El blaugrana s'ha dit fins a final de temporada. Això diu l'Eix Font.
Estoy muy contento de que se me haya dado esta oportunidad y bueno, lo que espero es sencillamente pues aportar todo lo que sea necesario para ayudar al equipo y crecer individualmente y que como consecuencia de esto pues podamos ganar los máximos partidos posibles.
¿Qué le dices a los aficionados? ¿En qué va a poder ayudar a Leish Fond al obra? ¿Por tu demarcación de escolta?
Sí, bueno, claro, yo como escolta y lo que mejor se me da es el hecho del tiro, siempre ha sido una cosa con la que he destacado y a la hora de anotar, entonces pues puedo ayudar en este aspecto y el sistema también de este equipo está muy orientado a el juego de los aleros y de los tiradores especialmente, pero bueno, que no solo puedo aportar en esto, sino también puedo aportar en muchas otras cosas, en correr el campo, en ser vertical, en ayudar en los rebotes, en todo lo que se me pida.
Bueno, físicamente listo. Si Moncho quiere contar contigo el domingo, además contra todo un Baskonia, ¿tú preparado?
Sí, 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 claro. Bueno, yo no he dejado de entrenar en ningún momento.
Hace 15 días me imagino que ni se te pasaba por la cabeza esta posibilidad.
No, no.
Todo es muy reciente, muy, muy, muy rápido, ¿no?
Sí, bueno, yo es como la primera vez que salgo de la estabilidad y de estar en el Barcelona y de tantos años en la misma casa. Entonces, claro, no me imaginaba que sería todo tan rápido, pero de repente, pues, oye, hay interés, tal, lo hablamos, parece que tira adelante, pues nada, en dos días ya todo empieza a funcionar y claro, al final, cuando ves una opción que te parece tan buena, pues adelante, adelante con todo y cuando todas las dos partes quieren que suceda con tantas ganas, pues al final es un proceso muy rápido.
Muchas veces hablamos de la edad, Alex. En este caso, con los números que tú tenías en Alec, ¿tú crees que fue un handicap para ti la edad de no haber dado el salto más rápido?
No lo sé, a ver, nunca. Yo creo que nunca se sabe. Yo creo que la edad en el fondo importa relativamente. Obviamente, si eres un superclase como pues, los grandes jugadores como Ricky Rubio, como Luka Doncic, ¿no? Gente que han pasado que a los 18 ya están jugando a un nivel súper alto, pues con esta gente se ve demostrado de que la edad, pues no. Sí que es verdad que con gente que a lo mejor no está a ese nivel de madurez en este momento, sobre todo madurez física, sí que puede ser un poco más complicado, pero bueno, yo creo que al final si tú eres capaz de plantar cara, si tú eres capaz de competir contra esta gente de primer nivel, pues la edad no importa tanto.
Bueno,
Tú ya sabes lo que es jugar y, bueno, y entrenar regularmente con el primer equipo del Barça. ¿Tenías ya ganas de dar el salto a ser un jugador ACB de pleno derecho? ¿Te tardaba un poco que te llegara esa opción?
Sí, hombre, bueno, yo desde que di el salto, ¿no? Que dices de junior a profesional, ¿no? Pues que tenía ganas de lo más rápido posible saltar, pero claro, al final te vas dando cuenta que es un proceso, que necesitas estar verdaderamente preparado. Yo ya hace, creo, 1 o 2 años que me siento preparado, y pues era sencillamente esperar la oportunidad, y ahora que la tengo, pues aprovecharla.
¿No te lo pensaste mucho la opción de venir aquí? ¿No hizo falta que te lo pensaras mucho?
No. No, por aquel entonces me pareció muy buena opción, y bueno, lo que le he comentado a él, me llamó Moncho y me transmitió mucha confianza y no sé, me gustó mucho el proyecto ya desde el principio.
¿Y vienes fastidiado por la oportunidad de Alemania, por la oportunidad de Alemania?
Bueno, a ver, al final es una situación que a priori parecía muy buena, pero por A o por B al final no salió. Entonces, si lo miras más fríamente, son 2 meses... que has estado como si estuvieras lesionado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque no he podido jugar, pero a la vez he podido entrenar mucho y allí he conseguido trabajar mucho, sobre todo mi técnica individual y mi físico, que he conseguido subir unos 3,5 kilos así de... Al final, si no jugaba, pues la motivación que me quedaba era reventarme el gimnasio y pues yo lo veo como eso, un periodo de preparación extra para la temporada que empieza ahora.
¿Qué te pasó ayer para que no te dieran la oportunidad?
Bueno, fue una situación compleja porque nada más empezar la temporada, ya llevamos 2 o 3 semanas, me vino el entrenador y me dijo que se habían equivocado confeccionando el equipo, que necesitaban fichar a un jugador nuevo, que no se podían permitir echar a ninguno de los alemanes y que mi contrato, siendo pagado por el Barcelona en gran parte, tal, era más fácil deshacerse de mí, y por suerte agradezco mucho su sinceridad y su y que me lo dijeran tan pronto, porque significó que pude buscar rápidamente una alternativa. Imagínate que me hubiera tenido que quedar allí toda la temporada comiéndome los mocos, pues no le hubiera hecho gracia. Entonces, pues por suerte pudimos encontrar una solución rápida, que yo creo que ahora mismo pues es mucho mejor de la que me hubiera podido esperar. Entonces, pues esta fue la situación, un problema de organización, diríamos.
I per ser un Aleix Font que després de la seva sessió al Bamberg alemany, ara a l'Obradoiro s'ha vist obligat a aparcar momentàniament els seus estudis de medicina, el que no vol dir que deixi els estudis.
Hice 3 anys de medicina en el Hospital Clínic de Barcelona. Ahora, como quería también salir de Barcelona y con la cesión a Bamberg y tal, intenté compaginarlo de todas las maneras posibles y se me hizo muy complicado, porque al final, a medida que vas avanzando, cada vez hay más práctica, te piden perseguir a un cirujano por el hospital durante toda la mañana, y al final pues yo no tengo mañanas, yo solo puedo ofrecer 2-3 horas como mucho al día, porque al final mi trabajo es este. Entonces, ahora he decidido apartarlo para retomarlo más adelante, pero seguir estudiando estoy. De hecho, me he metido a hacer educación primaria bilingüe por la UNIR, porque bueno, yo soy de la filosofía que nunca hay que dejar de estudiar y que al final son unos años donde tú tienes una agilidad mental y tienes que desarrollar tu cerebro, si no te acabas idiotizando un poco.
Doncs tot un exemple, Aleix Font, si ja ho és dins de la pista, encara ho és fora, el cantarà del Barça. Ara s'ha dit a l'Obradoiro fins a final de temporada, que debutarà aquest diumenge, 1:15, davant del Baskonia. També diumenge a la mateixa hora, Estudiantes Morabanc Andorra, Betis Barça. L'equip andalús espera, busca ser el tercer equip en derrotar el Barça aquesta temporada a la Lliga Andesa, després que ho fes el Morabanc Andorra i el Casademont Saragossa. Curro Segura, tècnic del Betis.
Sabemos que la dificultad va a ser máxima, pero durante la semana o durante los primeros días especialmente, preferimos pensar más en nosotros, en nuestro trabajo, en nuestras normas, en nuestro juego, y ya acercándonos al partido, obviamente, en el rival, ¿no? Pero está claro que aunque el Barcelona pues es un rival de primerísimo nivel, nosotros tenemos que estar centrados en lo nuestro para tratar de debatirles el domingo. Está claro que el domingo vamos a por ello. Todo pasa por jugar con intensidad y con agresividad. Buscar esa posibilidad de que los tiros de tres estén contestados, tengan defensa, tengan oposición, que no se encuentren cómodos en sus penetraciones, pero obviamente el talento ofensivo que tiene el Barcelona es muy grande y nosotros vamos a ir a muerte, a por todo, ¿no? Veremos hasta dónde llegamos, ¿no? Si les llevamos a que estén incómodos, seguro que tenemos opciones de ganar.
I el tècnic andalús que assegura que el Barça, aquest Barça, és molt més que Nikola Mirotic.
Creo que sería un error, ¿no? Sería un error que estuviéramos solo centrados o solo pensando en Mirotic. Obviamente, en la plantilla tan amplia como es, y a pesar de que tengan un montón de bajas, cualquiera de ellos sería titular en cualquier equipo ACB. Y bueno, no solo los campeones del mundo que tiene, sino jugadores de primerísimo nivel en Europa, incluso en Estados Unidos. Y por supuesto que Mirotic es determinante, pero hay mucho más en este Barça.
Doncs el Barça patint fora de casa de la Lliga Endesa, ja amb dues derrotes, Andorra i a Saragossa. Veurem de què serà capaç diumenge a la pista del Betis a Sevilla. Diumenge a les 5. També Casarmón, Saragossa, Penya. Carles Duran espera aprofitar aquesta bona dinàmica per intentar guanyar el Príncipe Felipe, un partit on podrà debutar ja l'últim fitxatge.
Estem amb il·lusió i normal, després de, també d'un inici irregular, no? Però sabem que el camí és molt llarg, que són moments, i el que hem de fer ara és aprofitar el moment, no? Jo crec que l'equip segueix amb problemes físics i amb jugadors fora de l'equip, però alhora estem mostrant que cada dia som millor equip com a grup i que tenim un caràcter guanyador.
Doncs diumenge a 7:15 també jugarà Madrid Unicaja i a les 8 tancarà aquesta 8a jornada de la Lliga Endesa per entre UCA, Múrcia i València. I pel que fa a l'agenda fet del cap de setmana, l'Aleport, 8a jornada, en joc al Lleida Càceres, l'Ale Plata, 9a jornada, demà Girona, Pardinyes, Albacete, Hospitalet, Barça, Benicarló i Murcia, Prat, a la Lliga Femenina Endesa, 8a jornada, demà a les 8, que di la seu Clarinos, i diumenge a les 6, Unis Girona contra el Guernica, a la Lliga Femenina 2, 6a jornada, GIEC, segle XXI, Majectia, Sant Adrià, Barça, CBS, Lima, Horta, Barcelona i Gran Canària, Mataró. I encara d'aquest últim bàsquet del dia de la setmana ens volem fixar en l'inici de la competició en la Lliga de Bàsquet en Cadira de Rodes.
Óscar Merino.
Sí, me quieren mucho y estoy muy cómodo aquí.
Bàsquet al dia.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
I, de fet, ja fa unes quantes jornades que ha començat, que ha arrencat la Lliga a la divisió d'honor del bàsquet en cadira de rodes, on trobem l'Albacete i l'Union, líders invictes. També ha començat la temporada a la primera divisió, on trobem el Global Bàsquet i el Joventut. I aquest cap de setmana comença la temporada a la segona divisió amb la presència de tres equips catalans. Un d'ells és l'UNES Barça, i ens escolta el seu director esportiu, el Jaume Vilella. Hola, Jaume, bona nit.
Hola, bona nit.
Nova temporada i amb moltes cares noves, no?
Sí, la veritat és que nosaltres aquest any hem fet un gran esforç. Hem anat a fitxar a quatre jugadors d'important rellevància, sobretot amb el joc interior i amb el tir exterior, que ens feia molta falta. I, bueno, esperem que amb aquests quatre reforços el planter, creiem que ara està molt més compensat del que podia estar en temporades anteriors. I amb això, doncs, el que busquem, conjuntament amb el canvi d'entrenador, és, per una vegada per totes, ja, doncs, intentar pujar a primera.
He vist que aquest Barça aspira a tot, no?
Sempre. Nosaltres sempre hem dit el mateix. Nosaltres, com a UNES Barça, sortim sempre a guanyar, sortim sempre a donar-ho tot, i s'ha demostrat amb aquestes quatre temporades últimes, amb la que hem estat present a totes les Final Fours que hi ha hagut, i després, per desgràcia, doncs els resultats no ens han acompanyat. Però nosaltres sempre diem el mateix, nosaltres anem partit a partit i l'objectiu és sempre intentar pujar a primera.
Home, la temporada passada heu quedat a prop de l'ascens.
Sí, com et dic, portem 4 anys consecutius anant a la Final Four i després, desgraciadament, no ens han sortit bé els resultats. Però aquest any creiem que és el nostre any, creiem que tenim, com t'he comentat abans, un equip molt compensat i sota la batuta de l'Àlex Carrillo, que farà aquest any d'entrenador i jugador, doncs creiem que es pot aportar aquesta experiència que potser no hem tingut fins ara i que els nous fitxatges ens donin aquest plus de qualitat per poder acabar pujant ja d'una vegada per totes.
Pas a pas, el temps que sigui necessari, el temps que cali, però es pot arribar a la Divisió d'Honor?
Desgraciadament, econòmicament no podrem. És un tema que nosaltres estem fent des de fa temps i estem parlant des de fa temps que les empreses catalanes a dia d'avui no estan recolzant el bàsquet català de bàsquet amb cadira de rodes. Mm-hmm. Ens estem trobant que els altres equips de fora tenen uns pressupostos molt més amplis i molt més bons que permeten fitxar jugadors estrangers que et deixin mantenir-te a la categoria de Divisió d'Honor i nosaltres, desgraciadament, ni des de Sabadell, ni des de Badalona, ni des de Barcelona, podem assolir aquests objectius econòmics perquè no hi ha empreses que hi creguin.
Sí.
Per tant, esportivament, al millor, doncs, podríem fer algun intent, algun equip, però econòmicament ara mateix és inviable.
Sí, perquè és una pena que el bàsquet català, que dirà de les rodes, no tingui presència a la màxima categoria.
Sí, jo fa molt temps que ho estic lluitant. Jo havia estat dins de la Federació Catalana defensant el bàsquet català durant molts anys i és una pena perquè tenim aquí a Sabadell el seleccionador nacional, que és l'Òscar Trigo, i tenim a bons entrenadors, tenim a bons jugadors, i que només amb una mica de reforç d'empreses que poguessin col·laborar i de reforços estrangers de jugadors, tindríem un equip a Divisió d'Honor català i podrem lluitar a Copa del Rei i a Europa.
Jaume, quina diries que és la visibilitat que té el bàsquet en cadira de rodes a dia d'avui?
Em perdonareu, però és zero.
Zero.
Nosaltres apostem sempre per poder estar més propers als mitjans de comunicació, ja sigui ràdio, televisió o premsa, i ens fan cas zero. I només, per no dir 0-0, és en comptades ocasions quan es recolza el bàsquet amb cadira de rodes o a l'esport amb discapacitat.
I ara, per exemple, me'n recordo l'estiu, no? O ja fa uns estius que la selecció espanyola està aconseguint coses importants, no? Que té, per exemple, plata a l'europeu i classificats pels Jocs de Tòquio 2020.
Sí, per això et dic que a vegades només es...
O són dues vides paral·leles, la selecció espanyola i després el que passa al llarg de la temporada.
Exacte. Llavors, nosaltres ens queixem, perquè a vegades fem reunions amb els entrenadors o amb altres equips i ens queixem d'això. Ens queixem que la visibilitat només es veu quan es preparen el que són les Olimpiades,
sí,
o quan es preparen a tot aquest tema, però al final, després, quan l'Òscar Trigo aconsegueix la plata, doncs potser té 10 dies de que la gent l'entrevista, però després se n'obliden, no? Vull dir, i no hi ha una repercussió, ja dic, jo no he vist encara des de fa 5 o 6 anys, o 7, podríem parlar-ne, d'un partit de bàsquet català de cadira de rodes per la televisió.
Per la televisió, sí, sí.
És una mica així perquè dius, home, així com fan moltes repeticions, televisió, TV3 i Esports 3, sobretot, doncs podríem fer també, a part de fer repeticions de molts partits que fan por ahí, doncs podríem fer també que no només el bàsquet amb cadira de rodes, sinó l'esport adaptat fos una part de la seva programació.
Doncs a veure si els mitjans de comunicació, tots, anem a més i donem més visibilitat al bàsquet en cadira de rodes, i aquí al Bàsquet al Dia estarem molt pendents al llarg d'aquesta temporada, amb la presència de tots els equips catalans a la primera divisió i també a la segona divisió, com és el cas de l'UNES Barça. Jaume Vilella, director esportiu, molta sort per aquest curs.
Moltes gràcies, i igualment et dono les gràcies per donar-li ressò i visibilitat al nostre esport.
Gràcies, Jaume, una abraçada.
Gràcies, una abraçada.
I abans d'acabar, pel que fa a la NBA aquesta matinada, victòria dels Celtics, victòria dels Spurs, també dels Clippers davant dels Blazers i victòria derrota dels Suns, 108-124 davant dels Miami Heat. amb 11 punts, 11 rebots, 6 assistències de Ricky Rubio, a prop del triple-doble. S'ha quedat al base del Masnou. Ho deixem aquí. Gràcies al José Matos, al control, Xavi Pagant a la producció, i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem dilluns per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.